Almodóvar, al món RAC1, amb Jordi Basté. Ara us deixem amb el Tu diràs. Bona nit. Tantes coses a dir, es queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, se creix que és veritat. Tots per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 31 de maig del 2023. S'acaba el mes de maig, començarà el mes de juny. Demà començaran les obres del nou Spotify Camp Nou oficialment i avui s'ha fet l'últim acte a la gespa. Ha estat el comiat definitiu de Sergio Busquets, que ara ja sí deixa de ser jugador del Barça en un acte que s'ha fet, insistim, a sobre la gespa, al mig del Camp Nou, fa escassament una hora, i en què ha estat un acte molt distès, amb molts convidats i amb vídeos de Messi i Guardiola, entre d'altres, que li han dit coses com aquestes a Busquets.
Com sé que aviat seràs entrenador, t'espero a la banqueta. Sàpigues que et bunyaré, sàpigues que et trauré la pilota, sàpigues que et marcaré el teu mig centre i no tindràs opció, però saps que t'espero.
Hola, Busi. Bueno, antes que nada, pedirte disculpa por no poder estar ahí en tu despedida. Y nada, que te quiero mucho y estamos bien.
L'acte l'ha estat seguint la Marta Ramon, ara ens el resumirà en temps de tertúlia, i ara que sentíem Messi, avui tornarem a activar el messiòmetre, perquè ha estat un altre dia mogut al voltant del possible retorn de Leo Messi. Pel que sabem a RAC1, no hi ha res entre Inter de Miami i Barça per mirar de compartir aquest fitxatge de Leo Messi i que pogués tornar al Camp Nou, una informació que ha anat circulant a les últimes hores. Pel que sabem a RAC1, no hi ha res parlat entre Inter de Miami i Barça per compartir, entre cometes, el fitxatge de Messi. A més, avui, el Paris Saint-Germain s'ha despenjat amb una fotografia a les xarxes socials amb la samarreta de la temporada vinent. I en aquesta imatge hi apareix Messi amb la samarreta del PSG de l'any que ve al costat de Neymar i d'Mbappé. Ja sabem que és màrqueting només, però el PSG avui ha penjat la foto de la nova samarreta amb Messi. I el Barça i la Lliga continuen a la seva. Ahir es van reunir, són trobades habituals que la Lliga fa amb els clubs aquests dies abans de donar resposta als plans de viabilitat i d'actualitzar el fair play. Les sensacions continuen sent positives i s'espera, com ja fa dies que us diem, que la setmana vinent hi hagi fumata blanca de la Lliga. Hi haurà resposta de la Lliga al pla de viabilitat que ha presentat el Barça. El Barça espera que sigui resposta positiva, que accepti aquest pla de viabilitat. I a partir d'aquí començaran els moviments, la setmana vinent. És una setmana clau, la setmana vinent. Moviments de sortides per alliberar massa salarial i també començar a encabir els nous contractes de Gavi i d'Araujo, que són les prioritats. Gavi i Araujo ara mateix són les prioritats del Barça per inscriure'ls la temporada vinent. I després hi ha tots els moviments que s'estan fent, com el de Leo Messi, amb el qual, tot i que no hi ha una oferta formal, sí que hi ha un marc econòmic i esportiu que ell veu amb bons ulls. Depèn d'ell tot ara mateix. El Barça ja no pot fer més. El Barça li pagarà el màxim de la seva escala salarial a la plantilla, amb Xavi ja han parlat del tema esportiu, i per tant, tot depèn només de l'okay de la Lliga, que desbloqueixi aquesta situació del pla de viabilitat, que el Barça pugui començar a treballar, i després de la paciència i sobretot de la voluntat de Leo Messi. No li donem més voltes, la setmana vinent sortirem de dubtes. Un dia feliç pel Girona de futbol i pels gironins. Ha renovat Mitchell fins al 2026.
Estic molt feliç aquí. Per mi, per la meva família i per l'estaf que també ha renovat. I per mi és un pas endavant perquè és el lloc on més a gust he estat mai, no?
Recordem que aquest diumenge a 6:45 de la tarda el Girona juga a entrar a Europa, eh? Si guanya el camp de l'Osasuna en tindrà moltes possibilitats. Després tocarem el Miquel Agut, que també és un home feliç, ens donarà més detalls d'aquesta renovació de Mitchell i escoltarem algunes veus valorant aquesta aposta del Girona per aquest entrenador. I l'Espanyol ha decidit avui portar el seu descens a segona a la justícia ordinària. Emprendran accions legals per totes les decisions arbitrals que l'Espanyol considera que l'han perjudicat durant aquesta temporada. Això aquesta, el fet de portar la justícia ordinària al seu descens per les errades arbitrals va en paral·lel a la impugnació del partit contra l'Atlético, que avui, per cert, ha desestimat el comitè de competició, però que el club seguirà insistint. Anirà ara a apel·lació i, si fa falta, arribarà fins al Tribunal d'Arbitratge Esportiu. Tot això és el que comentarem en tertúlia avui amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Àlex Dalmas. I estarem pendents també de la final de l'Europa League. S'està jugant en aquests moments al Puskás Arena de Budapest, a Hongria, aquesta finalíssima entre el Sevilla i la Roma de Mourinho. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Com tenim el partit?
Doncs mira, minut 72, empaten a un Sevilla i Roma, s'han avançat els italians amb un gol de Dybala. Un Dybala, per cert, que ahir a la prèvia Mourinho deia que només estava per 20 o 30 minuts, que no seria titular. Doncs l'ha posat de titular i ha marcat. Tàctica habitual de Mourinho. A la segona part, Gianluca Mancini, un dels centrals de la línia de 3 de la Roma, s'ha marcat en pròpia. Per tant, ara, minut 71, empat a 1 al marcador, tot i que en els darrers instants el Sevilla està apretant força, molt a prop de la porteria de la Roma, i fent mèrits per emportar-se el partit, de moment.
72-1-1, ho anirem seguint. Hi havia una pròrroga, no? Avui el tu diràs, que a mi no ens agradaria.
Sí, ens agrada.
Pròrroga, uns penals, sí, home, sí, sempre està bé. Sí, sí. Esport en directe, hi ha emoció. Més esport en directe. Playoff de la Lliga CB, s'està jugant el segon partit del Gran Canària i el Real Madrid, Dani Aguilar.
Hola, bona nit, Aleix. Si hi havia emoció, o si vols emoció en el futbol, compte que en tenim i molta al bàsquet. El Madrid, que guanyava amb comoditat el segon partit de quarts de final de l'ACB davant el Gran Canària, el Gran Canària Arena, però ara mateix un parcial de 15-0 dels canaris fa que l'equip canari se situï tan sols un punt del Real Madrid. Granca 76, Real Madrid 77. Requadrem, el Madrid va guanyar el primer partit al Palacio de los Deportes, per tant juga per classificar-se per les finals, les semifinals, perdó, seria el rival de la penya del Joventut de Badalona. Ahir ho vau viure en directe a l'inici del Tu diràs. Es va classificar per les semifinals després de sorprendre a Baskonia. D'aquí en sortirà el rival. Si guanya el Madrid, ja sabrem que la penya s'enfrontarà contra el Real Madrid a les semis. Si guanya el Gran, que anirem a un tercer partit al Palacio de los Deportes ara mateix. 3:43 per al final del partit. Granca 76, Real Madrid 79.
Demà hi ha el segon partit entre Unicaja i Tenerife. Unicaja va guanyar el primer partit i demà Màlaga pot certificar també l'accés a les semis. I divendres hi ha el segon partit entre el València i el Barça. El Barça també va guanyar el primer partit al Palau. Per tant, si el Barça aquest divendres guanya a la Fonteta, també es classificarà per les semis. Podríem tenir un Madrid-Penya i un Unicaja-Barça a les semifinals de la Lliga ACB. I recordo que demà, després del Tu diràs, l'NBA es juga a RAC1. Demà, a partir de 2:45 de la matinada, primer partit de les finals entre Denver Nuggets i Miami Heat en directe a RAC1, amb una colla de bojos, d'autèntics bojos, que es passaran aquí les pròximes matinades vivint en directe les finals entre els Nuggets i els Miami Heat, aquest duel entre Nikola Jokic i Jimmy Butler. Per cert, avui també tenim una magnífica notícia per l'esport català. L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per les semis de la Champions de waterpolo. Espera, que tenim Sarau a Budapest, Camí.
Possible penal a favor del Sevilla. Haurem d'esperar a la decisió del VAR, una caiguda de Lucas Ocampos, dels jugadors més actius en aquest partit. Ara veiem la repetició, res. Mm. Es queixaven els jugadors del Sevilla, qualsevol cas.
A veure, en la primera acció no hi ha res. La segona, a veure... Exagera
bastant la caiguda.
Sí. Per mi penaltito, no, Aguilar?
Lucas Ocampo...
No, toca pilota, no.
Ni penalti.
El va veure, no?
Té moltes ganes de caure Lucas Ocampo.
El va veure, per això, eh?
Sí, el va mirar.
Però ha xiulat, què ha xiulat, l'àrbitre?
Penal.
Sí,
jo crec que el VAR l'ha corregit.
Per cert, també hi ha hagut un altre partit, el que s'està jugant a les banquetes, entre la de Mourinho i la de Mendy Líber, molt actius, molta tensió durant tot el partit.
No m'ho crec. Ja tenim per aquí el Paco Cabezas. Hola, Paco.
Hola, què tal?
Què tal? Per tu, què? Penal.
Pone el pie.
A veure, que tenim decisió. A veure, el senyor fa el senyal del VAR i què decidirà l'àrbitre del partit.
Clar, eh?
Corrige,
creo. A veure.
Sí, sí.
Una, dos...
Que no hi ha penal.
Corrige.
No hi ha penal.
Va fer todo campo.
Molt bé, doncs continua l'1 a 1 als 76.
Si està escrit que anirem a la pròrroga, Pariser. Estava escrit des de les 5 de la tarda que aniríem a la pròrroga.
No sabíem quan hem començat, sí. Alguna novetat al Gran Canària Arena, al playoff ACB?
Havia empatat el Gran Canària amb un triple d'un català, de Miquel Salvó. Ara, vaja... Qui, si no, Sergi Llull agafant les regnes del partit. Parcial de 4-0 per als blancs, Granca 79, Real Madrid 83, 1-49 per al final del partit.
Avui també seguirem fent el compte enrere cap a la final d'Eindhoven.
La final d'Eindhoven a RAC1. Falten 3 dies.
Avui hem quedat amb l'única jugadora del Barça que ha aixecat una Champions. Avui, amb l'excapitana Vicky Losada, recordarem com va ser aquell moment de Göteborg 2021, quan el Barça va guanyar l'única Champions que té el palmarès, i intentarem desitjar sort a través de Vicky Losada a les jugadores de Jonathan Giraldez, que demà mateix se'n van ja cap a Eindhoven, on, recordo, aquest divendres farem el Tu diràs en directe, des de l'hotel Intel Art d'Eindhoven, just al costat de l'estadi Philips Stadion, on es jugarà la final el dissabte 3 de juny a les 4 de la tarda. Si viatgeu a Eindhoven, si sou d'allà i voleu veure com fem ràdio en directe, acosteu-vos aquest divendres a la nit al Intel Art Hotel d'Eindhoven per veure'ns, perquè a més tindrem molts bons protagonistes i farem tota la prèvia des d'aquest lloc al costat de l'estadi, amb el suport de CaixaBank, Jopro de Danone i Vueling. Ah, i estigueu atents, tota la gent que heu participat a les últimes hores en aquest formulari que hem penjat al web de RAC1 a través del qual sortegem entrades, estigueu atents perquè demà notificarem via mail els guanyadors d'aquestes 20 entrades dobles que hem anat sortejant a RAC1 per anar a Eindhoven a veure en directe la final. Farem un minut de pausa i de seguida ens quedarem ja per viure el desenllaç de la final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma, de moment amb empat a 1, i també qui guanya aquest segon partit del playoff ACB entre el Gran Canària i el Real Madrid.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
RAC RAC 1. Maig de 2021.
Aitana, gol, 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 gol,
gol. Göteborg, Suècia. Dissabte el Barça vol aixecar la seva segona Champions. A les 4, des d'Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Una cita històrica que us explicarem des de 2:45 amb la narració de Laia Coll, amb Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chowi.
Sou les reines d'Europa!
Aquest dissabte, Barça-Wolfsburg, a la conquesta de la segona Champions amb RAC1. Tots som un. La final de la Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Jopro de Danone i Vueling. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, amb un ull posat a la final de l'Europa League i l'altre al Gran Canària Arena en aquest partit de play-off de la Lliga ACB, que és a punt d'acabar-se, Dani, i si no hi ha sorpresa se l'endurà el Madrid.
Ha fallat ara un triple al Granca, de 4 guanya el Real Madrid, Gran Canària 81, Real Madrid 85, 27 segons per al final del partit, i ara ha rebut una falta un dels grans protagonistes aquesta temporada, el meravellós Yabusel, que, recordem, no podia jugar a Europa, sí que ho pot fer a l'ACB, i el pivot francès, que evidentment és un dels homes importants per Xus Mateo, 27.1, Gran Canària 81, Real Madrid 85, si anota Yabusel, segurament tindrem ja definida aquesta semifinal entre la penya i el Real Madrid.
Alguna novetat a Budapest, Joan?
No, es manté l'empat a un entre el Sevilla i la Roma, tots els equips que han mogut la banqueta. Per part del Sevilla ha estat Suso, Eric Lamela, per part de la Roma, Wijnaldum, Celik i Belotti. Per cert, el Sevilla, que és el rei de la competició, 6 títols. A la Roma, que ve de guanyar la Conference League, i ara atenció, perquè hi ha un possible penal a favor de la Roma per mans d'un jugador del Sevilla. Protestava Mourinho.
Com es queixa Mourinho, és boníssim.
Protestava Mourinho, que porta tot el partit de protestant, I compte perquè venim d'un penal no assenyalat a Lucas Ocampos, a l'altra àrea.
A mi tampoc m'ho sembla, no, no, mira.
Uf.
L'anirà a mirar, sí, sí.
L'anirà a mirar.
Hola, Saperes,
què tal? Bona nit, bona nit, aquí patim.
Aquí estem, amb els Saperes, el Paco Cabezas.
En la Liga Espanyola se pitan, esos penaltis.
Ara arribaran Lluís Carrasco i Àlex Dalmas de seguida també per seguir aquest desenllaç de l'Europa League, déu-n'hi-do, eh?
A veure Europa, però com diu el Paco, jo crec que la Liga Espanyola...
Molt just.
Esto siempre. Sí, sí, Europa sí. Normalmente...
Està retirant la mano, és molt just, això, no?
A la Lliga Espanyola, vaja, ni la retires ni no la retires, els supòsits són tan estranys, però...
Mourinho hace un 7 con las manos...
A veure. Un 25, no? Depèn de...
Que ha esforçat algú?
No, la targeta groga en un dels ajudants.
Home,
la té molt enganxada al cos, és cert.
És cert que desvia molt la trajectòria de la pilota i que la té una mica separada del cos. Una mica, només la té pràcticament enganxada al cos, però...
Hi ha defenses que ja per evitar aquestes situacions fan allò d'enganxar-se les mans per darrere.
Però
Europa és altra cosa.
No el dona, no el dona.
Serà falta a favor de la Roma, però no assenyala aquest penal.
Són més serios, eh?
Sí, sí. No van veure les de Dumfries, tampoc han vist aquestes.
Amb quin hem? Amb quin hem? Perdoneu, amb quin hem? Vull dir que no tinc clar amb quin hem.
I amb el Sevilla.
I tant.
Amb el Sevilla. Jo soc molt de...
Sí, no?
Jo soc molt de Mourinho.
Que hi ha el José Mourinho, eh?
Tu ets molt de Mourinho, eh?
En sèrio? En sèrio? Però què té de Mourinho?
No, saps què? No, no, perdona, perdona una cosa. Perdona un moment. És que saps què m'agradaria a mi? Saps què m'agradaria a mi? A mi m'agradaria una Supercopa d'Europa Guardiola Mourinho, un City i Roma. M'agradaria molt. Per tant, vull dir que soc molt de Sevilla, eh? I tinc molts amics a Sevilla, però, hòstia, un morbo així a l'agost ja, un City-Roma, estaria molt bé, eh?
Compte que ara està a punt de marcar la Roma, eh? Belotti, aprofitant aquesta... Falta la frontal, desviada, la rematada del jugador de la Roma.
Hi ha una cosa que crec que no perden els equips de Mourinho i és com estan protestant totes les accions, jugades, els agrada enfangar el partit, la final. Crec que hi ha una declaració a la prèvia de Mourinho que diu que vigili el Sevilla perquè no som uns angelets i a fe que ho estan demostrant durant tot el partit.
Tenim final al Gran Canària Arena.
Tenim final al Gran Canària Arena, 81-89. Per tant, tenim semifinal definida. La penya jugarà ni més ni menys que contra el campió d'Europa i vigent campió de Lliga, el Real Madrid. Joventut de Badalona, Real Madrid, una semifinal que arrencarà dimarts que ve, 6 de juny, a les 9 i que tindrà el segon partit el dijous, 8 de juny, també a les 9. Per tant, la semi ja definida, la primera, les dues sèries de quarts de final que han anat per la via ràpida, 2-0, l'equip de Jack Alakovic que... acaba aquí una temporada brillant, recordem-ho, amb el seu primer títol continental, amb l'Eurocup, amb la segona competició continental, queda ja eliminat als quarts de final de la Lliga.
Per tant, dimarts, eh? Arrenca aquest primer
dimarts, 6 de juny.
Són el millor de 5 ja a les semis, dimarts i dijous a Madrid, per tant, els dos primers partits.
Exacte, dissabte ja... Ara això t'ho he de confirmar. Ara t'ho confirmaré l'ordre dels partits.
Però dimarts i dijous a Madrid, segur. El Madrid va quedar tercer, per tant, el Madrid jugaria els dos primers a casa.
Sí, sí, sí.
I després ja vindria com a mínim un partit de Badalona. Veurem si la penya és capaç d'allargar... Bé, o d'allargar, o de liquidar-la en 3.
Home, tenint en compte com ho ha fet tot plegat...
Va, abans, quedem a Budapest. Queden 6 minuts, més l'afegit perquè s'acabi la final de l'Europa League entre Sevilla i Roma. Recordo, qui guanya aquest partit va al bombo 1 de la Champions. O Sevilla o Roma estaran amb el Barça al bombo 1 de la Champions i no li podrà tocar el Barça, evidentment, a la fase de grups.
Recordem que s'ha avançat a la Roma la primera part, gol de Dybala, que com dèiem abans, a la prèvia, en aquesta gestió que acostuma a fer Mourinho, ja va avisar que no estava disponible, que només jugaria entre 20 i 30 minuts, doncs ha estat titular i ha marcat el primer gol del partit. També va elogiar molt a Mendy Líbar, que avui doncs té l'oportunitat de dirigir una final europea per primera vegada a la seva carrera, i ha empatat Mancini, la segona part, gol en pròpia porta pel Sevilla ara mateix, minut 85, 5 més l'afegit per arribar al final del partit. Amb aquest resultat, evidentment, ens aniríem a la pròrroga.
Ja ens agradaria una mica.
Esto de Dybala es muy de primero de Mourinho, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo una vez en 2005, fijaos el tiempo que hace, en una eliminatoria Chelsea-Barça, en aquella mítica, después en la vuelta, el gol de Ronaldinho a pie parado, pues en la ida dijo que Damien Duff, que era aquel chiquito medio pelirrojo...
Irlandés.
Que
sí,
no iba a ser titular, de hecho, hizo la alineación del Barça y la alineación titular del Chelsea, y al día siguiente nos encontramos que Duff era titular.
Mamantí.
No, sí, sí, descaradamente. O sea, que eso lo ha hecho toda la vida.
Maxi López, ¿no? Ya había en aquella eliminatoria. Es el gol de la gallina, ¿no?
Sí, sí, pero la gente se acuerda del gol de Maxi López, pero el gol de la victoria es de Eto'o.
Eto'o, fue un golazo.
Sí, 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 pero nos hemos quedado con la gallina, ¿no?
Un tío que en aquel momento se fot a fer
el
així.
Vuelo de la gallina.
Increíble. Sí,
sí. Per cert, aquesta és la 30a final de Mourinho com a entrenador. N'ha guanyat 18.
Tu vas, vas fomentant, no?, el currículum de Mourinho, el vas deixant anar, no?
Entenc que pugui generar odi a moltes persones, però crec que el Mourinho entrenador és un gran entrenador, sí, no? Al nivell dels grans entrenadors que hi ha avui dia.
Ha tingut alguns fracassos sonats, sí, en alguns equips, però és cert que el currículum l'avala. Un entrenador que ha guanyat tots els títols possibles, no? Champions, Conference, Europa League, sí, sí, també.
Els té tatuats.
Premiers,
de fet, Lligues... Sí, la primera Conference la guanya ell la temporada passada contra el Feyenoord, amb la Roma.
Sobretot,
Roma.
I sobretot aquella Champions amb el Porto, del tot inesperada.
Sí, la sensació és que ara estava...
Que era Porto-Mònaco, no? Perquè el Mònaco elimina el Depor,
sí,
no?
Sí,
Depor.
Porto amb Deco.
Deco, no?
Amb Deco.
Sí, sí. Que després va al Barça.
Sí.
Ara atacava el Sevilla, que ho està intentant en els darrers minuts de partit, i la Roma, doncs, fent cas al plantejament de Mourinho, que tantes vegades hem vist aquesta temporada, que quan aconsegueix el primer gol és un equip que li costa marcar gol, però quan l'aconsegueix, normalment doncs, decideix protegir-se al darrere, cedir la pilota. En aquest cas, el Sevilla ha pogut empatar i ara s'hauran de desplegar una miqueta més, tot i que en aquesta fase de partit ja comencem a veure el cansament acumulat als futbolistes de tots els equips, tenint en compte la temporada que porten.
¿Pero os gustan los penaltis o no?
Sí, sobre
no. Patricio Bono. No va mal, sí. Bono, en los penaltis.
No,
¿eh?
Bono, molt bé. Sí, sí, sí. Ja ho va demostrar també al Mundial, amb la selecció de Marroc.
Ara estava mirant que les dues últimes finals de l'Europa League s'han decidit els penals. La del 2022, l'any passat, és el Eintracht de Frankfurt Rangers.
I tant.
Que va ser a Sevilla, al Pizjuán, precisament, els penals. I l'anterior és...
No?
L'anterior, eh?
És el United, l'altre?
L'altre és el Villarreal United, que també s'assideix els penals amb De Gea, no? Fallant. Sí. Era la dels porters.
Sí, sí, que xuta absolutament tothom.
Es van xutar 11 penals.
Qui falla de l'Eintracht? El Malastruga, aquell jugador que cada vegada que marcava moria algú. Recordeu, sí, qui us dic?
Sí, sí, sí.
Aaron Ramsey.
Ramsey.
Que estava a l'Arsenal.
Ramsey. Jo no sé si...
Com el Vi, no? Vi Ramsey.
Molt bé. Sé que és protagonista Ramsey en aquella final. Sí, sí.
No, us ho dic perquè no sigui la tercera final de l'Europa League consecutiva que vagi a la pròrroga i als penals.
I no hem posat sobre la taula Mendy Líbar, o algú ha explicat, o sigui, algú ha parlat de Mendy Líbar. A mi m'encantaria que Mendy Líbar guanyés un títol.
Home, és una història espectacular. Tenint en compte que és un entrenador, a més, ell moltes vegades ho ha reclamat. Escolta, que porto gairebé 20 anys entrenant, sí, i ara sembla que acabi d'arribar. No ha estat mai al primer nivell, com ara, però és cert que crec que gairebé ningú s'imaginava doncs, aquesta millora del Sevilla, recordem, un equip que fa 3 mesos patia per no baixar a segona divisió i que des que ha arribat ell l'ha salvat i evidentment doncs, l'ha classificat per la
segona. I que va ser molt criticada l'aposta també del Sevilla per un entrenador com ell i
ja ho va dir,
que ara hagi arribat aquí.
Ara, final d'Europea, xandall, pantalons fins a les aixelles.
Que no falti, visca el vintage.
I Mourinho que va dir ahir que espera que el renovi el Sevilla de cada temporada que ve. Veurem, atenció, que t'acaba el Sevilla a banda dreta, serà... Portaria.
Ara estava intentant recordar també jugadors d'aquell Porto que després d'aquella victòria va haver una autèntica desbandada. Carballo,
sí.
Ricardo Carballo que va anar a Madrid, Bosingua,
i Víctor Bahía
estava, que va anar al Chelsea amb Paulo Ferreira també.
Sí, jo crec que Víctor Bahía sí que hi era.
Sí, Víctor Bahía no estava?
Pot ser.
Com es deia el mig centre?
Maniche.
Que
va anar a l'Atlètic de Madrid. Hi havia McCarthy, em sembla, Benny McCarthy també com a davanter.
La Gaviota, no era aquest? No. Ah, no m'estic confonent.
No, aquest va ser...
La Gaviota era
Catanya, no?
Catanya.
Ara m'he confós.
Que sempre que marcava va arribar a jugar amb la selecció espanyola, nacionalitzat. Un dels jugadors que ho ha arribat a fer com Pizzi o Donato.
Per cert.
O Marco Sena.
I aquí tanco l'espai del Damintage, patrocinat per Damià López.
Hem vist unes imatges abans.
Mourinho està enloquecido la banda.
Sí, què li passa?
No, tot el partit. Tot el partit.
Costinha. Perdó.
6 minuts.
6 minuts. 7 n'hi ha hagut a la primera part.
7 a la primera part, 6 a la segona, si es manté aquest empat a 1, Sevilla i Roma que anirien a la pròrroga.
Bé, el que farem és aguantarem aquests 6 minuts fins que s'acabi el partit, el temps reglamentari, els 90 de partit, i després anirem repassant l'actualitat del Barça ja amb el Lluís Carrasco, amb el Paco Cabezas,
amb l'Àlex Armas. No,
anirem connectant, amb l'estudi camí, anirem connectant amb la pròrroga, perquè si no...
Per cert, que abans del partit amb el SAP a la redacció hem vist unes imatges d'aficionats de la Roma.
Hosti, sí.
Increïble. Que han entrat d'una manera molt sorprenent al camp.
Unes imatges servides pel Chiringuito, crec.
Eren torns de...
Es colaven, no? He vist que es colaven.
Sí, es colaven. De dos en dos, un marcava amb l'entrada un se li enganxava el del darrere a l'esquena i passaven dos.
Tot girava, això davant dels stewards que no deien absolutament res. És a dir, probablement ara mateix
ja... Hi ha sobreaforament claríssim.
Sí, no? 200 persones que no han pagat l'entrada i que estan gaudint d'aquest partit en directe. Per cert, 13.000 aficionats del Sevilla que s'han desplaçat fins a Budapest. Hi ha hagut incidents a la prèvia del partit entre aficionats de tots els equips. Ara ho intenta el Sevilla, centrant rematar l'Innesiri amb el cap. Marxa desviada per sobre del travesser de la Roma. Està insistint al Sevilla en els últims
també
minuts.
La capacitat de salt que té en el Siri. Recordo el gol que fa al Mundial, també.
És que és un, jo et diria, un dels millors rematadors de cap de la Lliga Espanyola, segur, i probablement del, del futbol europeu, i d'entrada no ho sembla, tot i que és alt, però sí que la tècnica de salt la, la domina sobretot a l'interior de l'àrea.
Un altre amant del de vintage, com Artur Vilalta, que també m'escriu dient, en aquella final al Mónaco, Juli. Dic, sí, sí.
Oh, és veritat, Ludovic Juli. Jo al Mónaco, sí, sí, sí.
I... ara potser dic una animalada, però Morientes?
Sí, clar,
sí, i tant.
Clar, sí.
És un Mónaco que elimina el Madrid.
El Madrid, correcte.
No, i el Depor, el Depor a semis.
L'elimina, no, però el Porto l'elimina. El Depor l'elimina el Porto.
Ah, perdona, clar, és Porto... Sabeu, sí, 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 per, correcte.
Tanco definitivament i el de Vintage, però...
No, la... perquè ens seguirem parlant.
La mítica frase de Mourinho que diu a Corunya a la tornada, perquè empaten a zero... a Porto, i quan arriba a la roda de premsa diu, os veo un poquito creciditos. Aquesta és la mítica frase que diu Mourinho abans de la tornada a Riazor, on s'acaba classificant el Porto, amb un empat a un, si no m'equivoco.
Fem un especial de la Champions 2003-2004 a París.
Sí, 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 però és un equipazo aquí el Mónaco,
rada,
eh?
Amb una rada de...
És un equipazo aquí el Mónaco. Sí. Sí. Era de Champs.
Sí.
Una rada d'Andrade, que provoca el gol del Porto, si no m'equivoco.
Ja tenim per aquí Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit,
com esteu? Bona nit. Aquí estem repassant una mica la Champions 2003-2004. una cosa inèdita amb tot el que està caient, però sí, ens agrada. Sí, sí, sí.
Nosaltres el 2003.
La final.
Sí. Que ens ho digui l'Artur. L'Artur segur que ens ho sé.
Jo ho sé.
Gelsenkirchen,
sí senyor, a l'estadi del Sol, que és el 4. Bé, per acabar d'explicar-ho bé, el Mónaco...
No, ho sabia, no explicat, que s'hi posaria.
El Mónaco de Morientes, de Juli, es carrega el Real Madrid a quarts.
Exacte.
Després el Chelsea a semis.
Correcte.
I, com deies tu, a l'altre semi era Porto Deportivo de la Coruña, l'Eurodepor, i aquell Porto de Mourinho arriba a la final de la Champions, que és Porto-Mónaco. 3-0 pel Porto.
Previo robo al Depor.
Previo robo.
Escandaloso, sí, además, sí, aquello. Sí, sí,
sí. I el Real Madrid l'elimina pel valor dels gols en camp contrari.
Sí.
Aleshores encara valien doble perquè vam fer, si mal no recordo, un 4-2 i després va ser 3-1.
Sí, sí, hosti, quina memòria, Lluís, que bona. Sí, 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 4-2 i 3-1. I aquell Depor és el que fa la matxada contra el Milan,
sí,
a quarts.
Senyor. Sí, senyor. Sí. El millor anunci que he vist jo en molt de temps a la televisió espanyola, ho recordo.
Sí, sí, el de la
música, brutal. Sí, sí. Amb una bruixeria.
Quantes vegades hem trucat des de llavors a Irureta per dir, oiga, no se prepara una remontada com esta, l'havien trucat,
sí, sí, sí,
recordo,
sí,
contra el Milan, que el Barça havia de remuntar amb un gol de Jordi Alba que va acabar aixecant. Cada vegada que hi havia una remuntada, trucada, Javo Irureta.
A tot això no està passant rebut de pes, en l'afegit.
No, no,
Joan, no.
Queden 2 minuts per acabar el partit, se n'han afegit 6, es manté l'empat a 1 entre Sevilla i Roma.
Tu vas amb el Sevilla o amb la Roma, Lluís?
Mira, jo sóc un culer molt normatiu.
Llavors ha quedat clar.
Sí, clar, clar, clar.
I el culer normatiu no va amb els equips espanyols, pel fet de ser espanyols, però sí va en contra el Mourinho. Aleshores sí, avui vaig amb el Sevilla.
Val. Jo deia que a mi em faria gràcia una Supercopa d'Europa City-Roma, que és Guardiola-Mourinho a l'agost.
Sí.
Només per això em faria certa gràcia. Però,
tindria seu morbo.
Però amb el Sevilla... Tenim molts amics a Sevilla, és una gran ciutat, no, Sevilla?
M'ha vingut el cap allò de, Pep está solo en ese grupo que critica el acierto
del árbitro.
Ara, no estaríem parlant...
Era enginyós, per això.
Sí,
era odiós, però era enginyós, Mourinho.
La Roma, realment. Vull dir, com s'ho deuen passar aquesta gent al seu estadi?
De fet, ha estat tot l'estadi ple. No, la mateixa Roma seguint el partit.
Ara que us parla del culer normatiu, estic segur que molts oients s'hi sentiran reflectits, perquè el culer normatiu en un Betis-Sevilla va amb el Betis. Amb un derbi basc, Athletic Club, Real Societat, amb la Real Societat. Amb un Sporting Gijón, Oviedo, amb el Sporting de Gijón. Amb un Celta Depor, amb el Celta.
Contra el Sevilla, que intentava als instants a finals. Ha tingut una doble oportunitat. Primer Suso, després Fernando, gairebé marca el segon gol.
I per què això, perdona, Lluís?
Bueno, per, no sé, però si hi ha un Betis-Sevilla, vas amb el Betis o amb el Sevilla?
Jo Betis.
Ets normatiu.
Però per quin
motiu?
No hi ha motiu.
I el duel basc?
Amb la Real Societat.
Jo amb la Reial, sí.
Jo vaig amb l'Atlètic. Jo sóc Atlètic Club.
Clar.
I amb un Asturià, amb l'Sporting Oviedo? Sporting.
Home, Oviedo, Paredo Polo, no. Si ens escolta, Sporting. Ens pela.
I en el gallec, el Celto Depor, Celta.
No, aquí tindria dubtes, jo sóc molt de Riazor.
Jo al Super Depor em tirava molt, amb Chiqui Beguiristai.
No ens agrada el València i si l'Espanyol baixa no plorem.
La majoria de culers no. Digues, Joan.
Final a Budapest, final al Puskas Arena, empat a un al marcador, per tant el partit, la final de l'Europa League que se'n va a la pròrroga.
Doncs viurem una pròrroga. Bé, anirem avançant feina i començarem a parlar del Barça.
A les 5 de la tarda,
sí,
ho sabia,
Maleix. Se sabia, que era claríssim.
2003-2004, tanquem ja, també.
Ja, tanquem.
L'Artur diu, es va lesionar Juli.
Es va lesionar, també.
Trucaria ara l'Artur, estaria una hora parlant d'aquesta fila.
Prou.
Les 11 de la nit, fem una petita pausa i ja sí, obrirem tertúlia oficialment amb els amics de Maxus i començarem a parlar del Barça. Engegarem el massiòmetre avui, aquest termòmetre del possible retorn de Messi, i parlarem ja de l'últim acte de que ha tingut avui Sergio Busquets i de la resta de l'actualitat del Barça, del Girona, que ha renovat Mitchell, i de l'Espanyol, que ha decidit anar fins als tribunals perquè considera que els àrbitres l'han perjudicat aquesta temporada. Ara tornem aquí a la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció. RAC. I som per ajudar.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Te'n ets una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
2, 8, 16, 21 i 39. I els sols, el 4 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí seguim amb el Lluís Carrasco, el Paco Cabezas, també amb el Roger Saperes. De seguida saludarem l'Àlex Dalmas i s'assuma a la taula la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Vens d'aquest acte de Busquets.
Sí.
Avui un mes, no?
Sí, sí.
És com una boda gitana, això del comiat de Busquets.
Sí, m'està recordant una mica les vegades que vam arribar a acomiadar Andrés Iniesta, que també van ser 700 moments. Tot i que encara no ha arribat, empatar amb Andrés Iniesta.
El símbol del seu comiat, recordeu que era
l'infinit, no?
Sí, sí, va ser una mica.
Escolta, merescut, ara feia broma.
Sí,
feia
broma, però absolutament
merescut. Gran Andrés Iniesta.
No, i Busquets també, vull dir, merescut.
Sobretot tenint en compte que Busquets és una personalitat molt discreta i que fa poca ostentació de les seves virtuts i de la seva trajectòria. Per tant, ara és el que toca, i ara toca, i toca fer-ho bé. Per tant, res a dir en aquest
L'altre dia ho va fer després del partit contra el Mallorca, ja ho havia fet prèviament. Després també es va acomiadar en molts mitjans, aquí el Tu diràs de RAC1, dilluns, en una entrevista molt xula, a més, que vam compartir amb el Sapera, se'l veia alliberat, se'l veia tranquil. I avui ell ha fet una mica un acte estil Andrés Iniesta, no? Hi havia un presentador còmic, no?
Sí, sí, de Dani Martínez.
Aquell imitador tan bo, sí, sí, Dani Martínez.
Que és cool,
Sí, sí, que és molt cool, és veritat, tot i que és lleonès, diria que
sí,
és.
Sí, ho ha dit a l'inici de l'acte.
I hi havia molts convidats, no sé què t'ha semblat a tu l'acte allà a la gespa?
Bé, un acte distès, a l'inici l'escenografia semblava que era un acte com molt solemne per com estava tothom també vestit molt elegant, la distribució, les tot, la posada en escena era molt de solemnitat, allà a la gespa del Camp Nou, una mica separat de la grada fins i tot, però és veritat que el conductor li ha imprimit un to molt distès i aleshores hi ha hagut fins i tot moments que han fet riure, no? Moments fins i tot que ell es posava entre el públic i feia preguntes que la gent no s'esperava... Hi ha hagut moments curiosos.
He vist Emilio Butragueño, pot ser, representant
el Madrid? Sí, representant el Real Madrid, sí, sí, i lluant la figura de Busquets, també, sí,
que
sí.
Bo. Lluís, l'has pogut seguir?
Sí, l'he seguit sense.
Què tal?
Senzill, com el jugador. La veritat és que m'ha semblat adequat, m'ha semblat adequat, sense grans expedientos, que es diria en castellà, sense grans històries. El Dani Martínez ha estat molt bé, crec que li ha donat el
molt
contrapunt.
Molt fresc,
com,
sí.
Com diu la Marta, hauria resultat un pèl soso, que diem els catalans, però en canvi el Dani Martínez li ha donat una miqueta de vidilla tot plegat, i l'acte ha estat bé, i punt.
No, anava a dir que jo m'he quedat amb el moment en què Dani Martínez ha baixat i ha anat a buscar Dembélé.
Sí, ara ho sentirem.
Ha sigut, per mi, un dels moments. Ara no fem cap spoiler, però crec que ha estat un dels moments més brillants per la cara que feia Dembélé i la reacció que ha tingut.
Quasi una reunió d'amics, si m'apures, perquè és veritat, hi havia familiars, hi havia els companys, hi havia l'estaf tècnic, hi havia els directius, la premsa, com no.
Els 32 però... títols exposats, també.
Que ha guanyat, clar, que ha guanyat 32 títols aquest tio, sí. Paco, sí. ¿Qué? ¿L'has pogut veure una
sí,
mica?
Sí, sí, sí. M'ha parecido bien, solemne, però sí que és verdad que a Busquets le cuesta mucho que le veamos esa parte emocional y cuando su esposa ha mostrado un mensaje, se la ha visto muy, muy, muy emocionado. Es que ha sido un momento bonito, porque Busquets es de esos tipos que parece que tienen un muro delante de él y que es incapaz de mostrar emociones. La verdad es que ahí se le ha desarmado un poco. Y el presentador le ha dado muchísima vida. Sí, cuando bajaba al público, el momento con Dembélé, ha conseguido arrancar que le llaman en el vestuario el policía, Busquets...
No estás fent spoilers.
Ah, ja. Perdona, sí, sí. Lo siento.
Semblava una mica Rita Claver. Allò que baixava i tothom hi ha una mica... Que viene la maña.
La part familiar ha estat bé perquè, a més, la dona és una gran comunicadora. A mi m'ha sorprès... Lo bé que parla la dona. Perquè més enllà de que més o menys s'hagués preparat una miqueta el que volia dir, ho ha dit molt bé. Sí, i això, a vegades, és costa.
Sí, quan jo crec que hi ha una cosa que jo eliminaria estos actos d'homenatge són los vídeos de los tropecientos compañeros. Jo crec que le resta muchísimo ritmo.
Bueno, es que además dicen lo mismo, muchos.
Sí, jo és l'únic que quitaria.
Sobretot dels que són allà.
Sí,
que segurament ja t'ho has dit una mica.
La gent que està fora.
No? Pues potser té gràcia que tu, algú que ja no està, no? Li posis un vídeo. Hòstia!
Claro, del Bosque ha estado muy bien, sí. Y también le ha gustado mucho a Busquets, se ha notado.
O también, yo le he vist un punt d'il·lusió amb Pedro, no? que és un company que pugen junts al 2008.
Han sortit que havien de sortir, de tota manera.
Cesc.
I, evidentment, ha tingut la part de Morbillo amb el Leo Messi, a veure com acabava el seu parlament.
Molt bé, doncs fins aquí els spoilers, i ara la Marta ens ho explicarà bé amb veus. No, està bé, li hem donat un punt d'intriga a l'oient de dir, hòstia, Messi,
què haurà dit?
Què ha passat del Bosque? Marta, va.
A veure, no ho sentirem tot, òbviament, perquè l'acte ha durat una hora i 15 minuts, més o menys, o sigui que hem escollit els moments més destacats. Evidentment, hi havia la plana major del club i els executius, hi havia Xavi, hi havia tot l'estaf, tota la plantilla, ara ho dèiem, Butragueño, hi havia el seleccionador Luis de la Fuente, excompanys com Puyol o Piqué, que doncs, també ha pujat a dalt de l'escenari, membres de l'estaf de Luis Enrique, i evidentment doncs, multitud de vídeos amb missatges de companys actuals i del passat, des de Luis Enrique a Luis Suárez, passant per Cesc o David Villa. N'hem triat els més destacats. No podíem començar per ningú que no fos Messi. Messi subratllant que Busquets es mereix poder marxar d'aquesta manera.
Que merecido que te vaya de esta manera. Decirte que fue un honor haber compartido tanto tiempo junto a vos, tanto dentro como fuera de la cancha y nada, echarte lo mejor en lo que venga para vos, para toda tu familia y nada, que te quiero mucho y me está muy bien. Besos.
Està molt bé que li parli Messi, però en sèrio, de veritat, amb el que cobra, no pot tenir un mòbil o una cosa que gravi amb millor so Leo Messi per un missatge a Busquets? Hòstia, tio, no fotem.
Sabia que vas a dir això.
Hòstia, no fotem. Sabia. No fotem, cuidem una mica tot això.
Però no és la primera vegada. Però,
si se'n va a Aràbia amb els 600 milions d'euros que cobra.
No, però la persona que li grava no li pot dir no se sent.
Es pot comprar 600 milions.
Hòstia, no fotem, no fotem. Hòstia, m'emprenyo molt, perquè s'han de cuidar aquests detalls.
Em consta que l'oferta del Barça són 25 bruts més un telèfon mòbil que grava.
Sí, o una gravadora.
Gravadora de qualitat.
Amb un micro inalàmbric de corbata que diuen.
Si es va aconseguir que Joan Laporta comencés a gravar vídeos amb bon so, s'aconseguirà que més...
I per cert,
perdoneu-me, jo no m'emprenyo mai, però és que a mi em sap molt de greu aquestes coses. Cuidem una mica això. Hòstia, que vivim en l'era de la tecnologia. Com pot ser que no se senti bé un vídeo de Messi?
I de l'audiovisual, sí senyor.
Quan l'he escoltat, que deia, crec que has tingut un comiat a l'alçada del que et mereixes, pensava que afegiria no com jo.
No com jo.
Que va tenir aquella sortida amb llàgrimes. No. Pensava que hi hauria un parèntesi que diria...
Jo esperava el contraplano de la pantalla partida i el flashback, saps, al costat?
Cesc ha fet la seva intervenció directament des d'una despedida solter, una cosa així.
El soroll de fons, una mica, també.
Ara la Marta ens ho explicarà.
Bueno, i Luis Suárez també partia, que estava en un zulo, eh?
Algunes parets blanques allà de fons. Només faltaven els fluorescents.
Anem a sentir gent professional que ha gravat bé el vídeo.
Pep Guardiola ha gravat bé el vídeo. So perfecte, nítid, missatge clar i català, un Guardiola que l'ha desafiat en la seva futura faceta d'entrenador.
Com sé que aviat seràs entrenador, t'espero a la banqueta. Sàpigues que et bunyaré, sàpigues que et trauré la pilota, sàpigues que et marcaré el teu mig centre i no tindràs opció, però saps que t'espero. Ha sigut un plaer compartir els 5 anys junts. Enhorabona per la teva fantàstica carrera. Ets l'admiració de tothom i totes les coses bones que et vindran a la vida, que et vindran, te les mereixes.
Has vist que bé?
Bravo.
Tot ben dit i ben sentit. I l'altre entrenador amb qui va guanyar-ho tot, en aquest cas a la selecció espanyola, no podia faltar Vicente del Bosque, que s'hauria volgut reencarnar en Busquets.
Quiero felicitar al Fútbol Club Barcelona, que reconoce la brillante carrera de su jugador con un comportamiento intachable, y también la carrera a Sergio Busquets, la carrera futbolística brillantísima, siempre siendo un ejemplo, y diría, por resumirlo, y si lo pongo entre comillas, como un jugador necesario para cualquier equipo. Te aprecio mucho, tengo todo mi afecto hacia ti, Sergio, y te estimo.
T'estimo, li ha dit Vicente del Bosque en català en aquest moment final del vídeo. El moment més graciós, ara ja ho començàvem a comentar amb aquests spoilers que m'han fet els tertulians, l'ha protagonitzat Dembélé, que a l'hora d'escollir un emoji per definir... De fet, has començat tu, és veritat, siguem justos.
Què ha passat? Que és que jo no ho he pogut veure, estava gravant una coseta.
No, doncs el presentador de l'acte ha baixat entre la gent perquè, bàsicament, entre els convidats, etc, perquè parlaven dels emojis que podrien definir Busquets, i en aquest cas Dembélé, a l'hora d'escollir un emoji per definir-lo, té clar que n'escolliria un de molt concret, ara el sentirem, igual que també té clar Dembélé que no vol aspirar a ser capità.
Para mí es policía.
¿Para ti es policía? ¿A este es a los que tienes fichado o qué?
Sí.
Dembélé, queda una plaza libre ahora de capitán. ¿No la quieres?
No.
Que te la gestiono yo en 2 minutos.
¿Eh? No, gracias.
Y no que quiero. Te llamen a ti el poli, tío.
No quiero.
Estaba ves, amagant-se, li anava dient, no quiero.
Ja ha dit el poli, però si mal no recordo, ell ha escollit un coet. Dembélé.
Ter Stegen, que li ha fet la broma de si corria més, si corria menys.
A Ter Stegen ha dit que l'emoji de Busquets era un coet, fent ironia.
Sí, però tampoc ha sapigut explicar-ho massa gràcia.
Són vídeos d'aquests que fa el Barça.
Els alemanys ja sabem que el sentit de l'humor no seria
el seu fort.
Vídeos d'aquests que fa el Barça sovint, que penja les xarxes, i han escollit el tall on els demanaven a diferents jugadors quin emoji, saps aquella
rosca? Sí, la roda del passapalabra.
Ens han agafat el moment en què els demanaven l'emoji de Busquets. I s'ha vist a Ter Stegen posant un coet, la majoria posaven un pop.
Sí, el pop era el que més...
Però Dani Martínez sabia també a alguns, encara que no s'havia vist les imatges, i d'aquí el que li ha preguntat a
Dembélé. I aquí ha vingut la conya.
Sé que tu li has posat un pol i l'altre estava no, jo no quiero.
I després Condé deia que també se li podia posar el del rellotge, perquè controlava les hores en què tots arribaven, si algú arribava més tard, més d'hora. S'ha posat molt èmfasi en l'aspecte de la disciplina de Busquets com a capità, no? De com a tots els marcava de prop. i tenia doncs molt clar qui complia amb les seves obligacions, els horaris i,
doncs em sembla molt bé que hi hagi una sèrie de disciplina, no? I de disciplina ben entesa, no de mala llet, sinó amb aquest tarannà, sí, que té Busquets, que passa, dins un vestidor, eh?
Jo he fantasejat una mica amb la idea del què passaria si Dembélé arribés a ser capità del Barça algun dia.
Es que ha sido muy curiosa la imagen de Dembélé cuando estaba sentado y veía que se aproximaba Dani Martínez, decía no quiero hablar, sí, era como, sí, ¿sabes? Sí. Aquellos espectadores el en el terror. Molino cuando bajaba la maña. Sí, no quiero hablar. Parecía que se... Tierra, trágame.
Sí, sí, totalment.
Estem arribant ja al final de la primera part de la pròrroga a Budapest. Joan, no està passant res, no?
No, al minut 10 de la primera part de la pròrroga es manté aquest empat a 1, ho intenta el Sevilla, però sense enceres. Nota, que els jugadors estan molt cansats. També la Roma, poca continuïtat en el joc, moltes faltes, poc ritme. I de moment, doncs, sense ocasions clares en aquesta pròrroga entre el Sevilla i la Roma.
Vés-te preparant, per narrar uns penals en directe. Aquí el tu diràs i decidir qui serà el campió de l'Europa League d'aquesta temporada 22-23. Marta, què més en aquest acte de comiat de Busquets?
Doncs el president Joan Laporta ha estat la darrera personalitat a parlar dalt de l'escenari. Abans ho havia fet Xavi, de fet han compartit sofà en aquest escenari. Un Joan Laporta que espera que els camins de Busquets i el Barça es retrobin en el futur.
Estoy seguro de que... El camino de Busi y el Barça se volverán a encontrar. Nos volveremos a encontrar y va, para decirlo bonito, seguro que se seguirán escribiendo con letras de oro esta historia de amor que tiene Busi con el Barça.
I tot acabat amb aquest missatge final de Busquets.
Esto no es un adiós, sino que será un hasta luego, porque seguro que nos volveremos a encontrar y volveremos a disfrutar, y desde la distancia pues habrá un culé en alguna parte donde vaya, bueno, uno no, unos cuantos en familia, que vamos a estar apoyando al club, a los compañeros, al equipo, y más allá de eso pues está el orgullo, ¿no? de poder ser del mejor club del mundo.
Hem tornat a preguntar avui pel futur de Busquets, encara no ha decidit on jugarà, no es farà esperar gaire més, però està entre Aràbia, Emirats i la Major League Soccer, ens diuen que encara està tot obert i que encara ha d'acabar de rodonir la seva decisió.
L'altre dia aquí al Tu Diràs també ens deia una mica el mateix, no? que té diverses propostes, que ha de valorar la part econòmica, evidentment de l'Aràbia o dels Emirats, i si no la part més familiar, de qualitat de vida en una ciutat com seria una ciutat americana. I entre això es deu debatre ara mateix Sergio Busquets, i va insistir que en cap cas està lligat al seu futur, al que facin Jordi Alba o Leo Messi. Veurem, al final potser els tres acaben a l'Aràbia Saudita o a la MLS, però Busquets ens va dir clarament, de dir, no, jo he de prendre la meva decisió i després si em trobo amb Messi i amb Alba, perfecte, si no...
Deixa'm que et digui que avui preguntava per la seva situació, per si està a punt de resoldre's o no, i el que em deien és que està a la recta final, que encara no està decidit quin serà el seu futur i que està entre tres llocs, Aràbia Saudita, els Emirats
i la MLS.
Sí.
Doncs a veure què decideix Sergio Busquets. Ara parlarem de Messi, activarem el messiòmetre de Busquets, que res més, no? Que tingui molta sort, que li vagi molt bé i que torni al Barça com a entrenador. Ell va dir, vull treure'm el canet d'entrenador i vull entrenar al primer nivell. I si em veig capacitat, per què no algun dia entrenar al Barça?
Exacte.
Tu el veus? Sí? El veus?
Com a entrenador?
Sí.
Vull dir, a més, hi ha dos tipus d'entrenador. L'entrenador histèric, que va donant voltes per la grada, com el, bueno, per la grada, per la banda, com el Mourinho, i altres molt més senyors, molt més tranquils, més pelegrinis, val? I jo sí, perfectament el veig. I a més, crec que és una persona que analitza les coses molt. Dins de la seva perfecció en el joc, crec que la pot traslladar perfectament en el camp, amb un tipus de joc molt... com molt assenyat, com molt estudiat, i sí, jo el veig. I respecte al futur, tot i que la gent apunta especialment l'àrab, sí, per un tema de diners, jo per la confecció familiar que té, el lligam que té, domèstic, etc., el veig molt més vivint aquí Biscayne, amb una molt bona qualitat de vida i un bon sou, perquè l'Inter de Miami també li ofereix un molt bon sou, més que a Aràbia.
A mi em va sorprendre, perquè no me l'imaginava jo d'entrenador, i el convenciment amb el que va parlar, i que tu li vas dir a l'Eix, a les categories inferiors, per començar, diu, no, el B o algun lloc on pugui exigir. És a dir, com de dir, jo tinc ganes ja de posar-me, que ho tenia molt, molt clar.
Jo una mica aquesta sensació també la tenia des de fora, de dir, és un jugador que... no, introvertit, sí, que potser sí. Li costarà dominar, i ell ho ha dit, diu, he de veure si sé dominar un vestidor de 24 futbolistes de nivell amb egos, perquè tots els jugadors tenen egos, i jo li vaig dir, et veus més formant el planter? Diu, no, jo vull ser entrenador de primer nivell, ara, tinc dubtes de saber com gestionaré jo, havent vist com a capità, com ho faré com a entrenador, no?
I
com
si seré capaç això. De transmetre el missatge i la meva idea, sí, que sí. La tinc claríssima.
Però ojo, que Busquets tiene mucho carácter, eh? O sea, no confundamos eso, bueno, de que parece que no se enfada.
No ho visualitzem o no ens ho imaginem, no, segurament.
M'ha sorprès lo del policia.
És un jugador que se hace respetar moltíssim.
Lo del policia m'ha sorprès.
Bueno, y es que sí, no hay más que ver hoy la cara que ponía Koundé cuando hablaba de los retardos con el reloj. Sí, o sea, es un futbolista que impone en el vestuario.
Pero Paco, yo no parlava tant del carácter, sinó per les seves formes. Y es sí. De formas distinguidas, de formas pausadas, de formas tranquilas.
Sí, no tiene nada que ver, o sea, si lo comparas con un entrenador como Mourinho o Sampaoli, no tiene absolutamente nada que ver. Pero yo creo que sería un buen líder de vestuario, y además es que lleva 15 años siendo un poco la continuidad de su entrenador, de entrenador del turno, sobre el terreno de juego. Es decir, que yo creo que en ese sentido sí que podría ser un buen entrenador. Y otro detalle que me he quedado hoy con la presentación, precisamente hablando sobre esto, es que Xavi ha admitido, y los compañeros también, Busquets también lo ha admitido, que tiene más mala leche como entrenador que como jugador. Es decir, que hay también personas, sí, que hay también personas que el carácter se les agría un poco cuando están al frente de un banquillo. Y en cuanto al futuro...
Sí, sí, Paco, sí. ¿No? També has de...
Sí.
I més quan has tingut companys, potser has de variar una mica el to... O,
bueno, pero es que, ¿cuántas tertulias llenamos? Hace un año con Xavi diciendo que no sería capaz de gestionar la salida de Piqué, de Jordi Alba... Ahora de Busquets, y en un año ya no están. No están, y se ha hecho de una manera más o menos tranquila, más o menos tranquila. Y en cuanto al futuro, yo creo que hasta hace medio año o un año, Busquets tenía muy claro que, como bien decía Lluís, que quería acabar su carrera en Miami. Lo que pasa es que el dinero de los países de los Emiratos tira muchísimo. Dicho esto, a mí me parece fatal que los jugadores tengan que acabar su carrera en dictaduras.
Pero
sí que es verdad que es el fútbol que nos toca vivir ahora, pero me va a parecer siempre un muy mal final.
Jo ho deia perquè ha tingut un final de carrera en molts guanys. És una persona que ha fet diners. Busquets ha fet diners, perquè ha tancat molt bons acords finals. Sí. I això és el que em fa pensar que pel seu caràcter, que no és ostentós, que no és de grans cotxes, que no és de grans històries, jo crec que encaixa molt més. I una persona d'un gran lligam familiar, jo crec que encaixa molt més a la zona. Bueno, a més, vaig tenir l'ocasió de conèixer qui visquen aquest estiu, que no havia estat mai en la gira del futbol.
Conegut pel tenis, sobretot.
És el paradís. És que és realment el paradís.
Cayo Vizcaíno, Key Biscayne.
Key Biscayne.
Realment un puesto magnífic. Magnífic per viure i realment bonic. Una qualitat de vida que jo no me la imagino un altre
poble. Entre Aràbia Saudita i Miami,
Miami me lo confirmó.
Miami me lo confirmó. Aquí a Lima.
Està a la zona de l'Equador i per tant hi ha 25 graus pràcticament tot l'any, no? De mitjana o
per no parlar que hi ha drets humans i llibertat, no? Sí, ja posats a
entrades entrades de mar a totes les cases, la zona que visquen seria com una Empúria Brava, però Empúria Brava de primera divisió, l'Empúria Brava estaria a preferent segona.
Comparat amb Miami.
Amb unes entrades de mar espectacular, amb uns vaixells espectaculars dalt de les cases, unes baixades de gespa que donen fins a la casa on a l'altre costat vos ha aparcat un Porsche i un Hammer. Realment, un puesto molt bonic.
Empúria Brava és la Miami catalana. És veritat, sí.
Descans a Budapest, Joan?
Sí, descans, s'acaba la primera part de la pròrroga, es manté aquest empat a un entre el Sevilla i la Roma. Millor el Sevilla, millor el conjunt de Mendilibar en aquesta primera part de la pròrroga, més pilota, tenint més arribada, més presència que amb rival, però davant té un gran rival, sobretot en l'aspecte defensiu. Veurem si gestionen canvis abans de la segona part de la pròrroga, però en qualsevol cas a punt de definir-se ja aquesta final de l'Europa League.
Doncs de moment aniríem als penals, a veure què acaba passant. Ara parlem de Messi. Només una pregunta més sobre Busquets, avui que ha fet aquest acte aquest vespre, de fet fa només una estona. Ara ve la feinada del seu substitut. De trobar-li un substitut. Aquí a RAC1 la Marta ja ens va explicar, no?, que ara mateix l'objectiu número 1 o el gran favorit seria Kimmich, tot i que és molt complicat també aquesta operació, perquè el Barça hauria de posar-se d'acord amb el Bayern de Múnich. El somni humit és Zubimendi, i Sergio Busquets va deixar anar un nom que no acaba d'agradar del tot a l'estaf tècnic, que és Nico. Però el mateix Busquets va dir Nico seria un bon recanvi per la meva posició. Què?
Apunta a casa. Ell apunta a casa. Ell fa la resposta adequada al gran capità que se'n va, que és un xaval que ve de la Masia, que va intentar evolucionar a partir d'anar a un altre equip on tingués molts més minuts, on malauradament no els ha pogut tenir per motius tàctics, també per lesions, i però la seva resposta no podia ser una altra, és apostar per la gent de la casa, igual que en el seu moment algú va apostar per ell. No s'hauria entès una altra resposta.
Però lo que es evidente es que Xavi, en las últimas ruedas de prensa, ha dejado clarísimo que él quiere una estrella mundial para el puesto. El otro día parece que dijo un 9 sobre 10. O sea, un futbolista excelentísimo para la posición.
Pues
y aquí ya nos estamos yendo a los 60 millones de euros mínimo de Zubimendi, que para mí, yo todavía creo que no es una gran estrella, que es un futbolista todavía con muchas cosas por pulir.
Per això Xavi no tira la tovallola per Kimmich, que és el seu objectiu.
Esa seria un poco la clave. Luego habrá que ver si el Bayern está dispuesto a negociar su salida.
Amb aquestes està el Barça, que quan tingui el vistiplau del pla de viabilitat haurà de començar aquesta negociació amb el Bayern.
Serà un estiu distret. Ara m'estan passant...
Sí, si ja són setmanes distretes i encara no estem en ple estiu.
M'estan passant un tuit de Liam Gallagher que diu que si el Manchester City guanya la Champions League trucaré el meu germà i tornarem a muntar la banda.
Ai, per favor.
Els Oasis.
Sisplau. M'acabes de donar una alegria.
Quin autèntic boig,
Pep, Liam Gallagher. Sisplau, no?
Pep, sisplau.
No, fes el favor.
Pep, sisplau, però això és la cirereta.
No. Estaria molt bé això. Això. Bé, primer la final de l'Europa League, que l'estem seguint de cua d'ull aquí al Tu Diràs. Fem una pausa, 11:24, i després la Marta ens actualitza. Com està el pla de viabilitat amb la Lliga? Què passa amb Messi? Activarem el maciòmetre aquí al Tu Diràs.
RAC 1.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
A Obramat tenim 20.000 maneres d'ajudar-te en els teus projectes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí al nou Obramat Sabadell. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carva, ¿t'han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasió Plus.
Diràs, amb Aleix Parisé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Amb Lluís Carrasco, Paco Cabeza, Roger Saperes, Marta Ramon, de seguida també amb l'Àlex Dalmas, que està acabant de comentar aquesta final de l'Europa League, Joan, que va abocada als penals. Ha començat ja la segona part de la pròrroga.
Sí, tot i que està molt bé el Sevilla, de la mateixa manera que explicàvem que la primera part de la pròrroga havia tingut més presència que amb rival, estava generant més ocasions, més accions de pilota aturada, doncs està repetint el mateix guió de moment en aquest primer minut de la segona part de la pròrroga, empat a un ara mateix amb aquest resultat, com dius Aleix, aniria amb els penals.
Els narrarem en directe, els penals. Sí, que aquests ja em fan gràcia i això valdrà la pena.
Abans,
a veure, Marta, anem a fer un F5 d'aquests que tant ens agrada. El Barça, tots els esforços se centren ja en obtenir l'aprovació de la Lliga, el seu pla de viabilitat, i de moment, pel que sabem, ens asseguren que tot va bé.
Sí, això és el que diuen fonts del Barça, i ahir de fet va haver-hi una reunió que segons aquestes mateixes fonts del club va ser positiva. Aquests dies se succeeixen les reunions a Madrid entre emissaris dels clubs i els tècnics de la normativa econòmica de la Lliga per intentar quadrar números i poder encarar el mercat de fitxatges amb garanties. A la seu de la patronal l'activitat, pel que ens diuen, és molt intensa perquè els clubs han de rebre les conclusions de la paperassa presentada entre la setmana que ve i la següent. En el cas del Barça, el club blaugrana estan convençuts que ja obtindran una resposta concreta al seu pla de viabilitat a principis de la setmana que ve. De fet, parlen de dimarts com el dia que ja tindran la fumata blanca o una allau de problemes que no vegis. El Barça tenen molta pressa. Bé, el Barça confien que tindran el vistiplau i que tot anirà bé.
Podria ser que el tinguessin aquesta setmana i es digués oficialment a principis de la setmana venen. però que ja tinguessin informació aquesta setmana.
Sí, perquè hi ha contacte, com diu la Marta, clar.
En el fons ja en tenen de manera constant, sí, perquè... No, perquè
quina és la resolució de tot plegat,
podrien saber-ho aquesta setmana. Sí, el que passa que de manera oficial, tant fons de la Lliga com fons del Barça ens diuen que encara doncs, no serà aquesta setmana i parlen de dimarts fons del Barça. El Barça tenen molta pressa perquè saben que Messi vol decidir el seu futur de manera immediata, creuen que ho farà la setmana que ve, ja ho hem explicat aquí a RAC1, i fins que no sàpiguen quins són els marges amb els que poden treballar, doncs no li podran presentar una oferta formal a l'astre argentí. Ja dèiem ahir que ara mateix els ritmes del Barça i Messi no casen, i no casen precisament per això, perquè ell vol decidir ja de manera immediata. Des del Barça ens diuen que creuen que ho vol decidir ja la setmana que ve, i per tant, si encara no hi ha fumata blanca de la Lliga, doncs costa que tot casi i pugui quadrar. Abans d'intentar encara una negociació real amb Messi, a més, la prioritat és la inscripció de Gavi i Araujo, és el més immediat que vol encarar el Barça. A les últimes hores ha tingut molt ressò una informació de l'equip que es preguntava si la via per aconseguir el retorn de Messi seria que l'Inter de Miami el fitxés i el cedís al Barça durant un període de 6 a 18 mesos, però ja us ho explicàvem aquest migdia, tant fons de l'Inter de Miami com fons del Barça desactiven aquesta opció. Fons de l'Inter de Miami han puntualitzat a RAC1 que fins ara no hi ha hagut cap contacte en aquesta direcció, i també des del Barça ens han indicat que no s'ha parlat internament mai d'intentar aquesta possibilitat.
Ai, per aconseguir quadrar els números, el Barça continua retallant i fent fora treballadors. De fet, n'ha acomiadat 14 de treballadors aquests últims dies, Marta.
Sí, sí. A fons del club ens han confirmat que hi ha hagut aquests 14 acomiadaments, entre els quals doncs, hi ha executius importants i amb sous rellevants. El nom més conegut és el del cap de seguretat, Lluís Miquel Venteo, amb un llarg passat al cos dels Mossos d'Esquadra, i l'altre nom important és l'excap de l'àrea de compliance, Mireia Simona, que havia agafat el relleu de Noelia Romero, clau en la investigació del cas Barçagate. Simona ja havia estat substituïda fa mesos per un home de confiança de Joan Laporta, Sergi Atienza. Al club no descarten que continuïn els acomiadaments. De fet, el clima en el si de l'entitat és de que les pròximes setmanes continuarà marxant gent, i recordem que en aquesta política de retallades a totes les àrees el més impactant ha estat, no cal dir-ho, el tancament de Barça TV, que deixarà d'emetre el 30 de juny.
Sí, sí, i totes les retallades que hi haurà a les seccions, que ja fa mesos que us vam explicar aquí a RAC1 que el club tenia un pla traçat per reduir dràsticament els pressupostos de les seccions, sobretot de la de bàsquet, a més de la resta d'àrees del club, com ara explicava la Marta, amb aquests 14 acomiadaments. Bé, tot plegat forma part del mateix, no? Que és intentar quadrar els números amb la Lliga perquè el Barça tingui marge salarial, tingui el fair play financer correcte amb els paràmetres de la Lliga i pugui fer totes les operacions que vol, tant de sortida com d'entrada, amb el somni de Leo Messi planant sobre el... Ja anava a dir el Camp Nou, però no, planant sobre Montjuïc a partir de la temporada vinent.
Encara el Camp Nou.
Encara el Camp Nou, però planant sobre Montjuïc. I, bé, és molt senzill. És a dir, la Lliga s'acaba aquest diumenge 4 de juny. A partir del 5 de juny, la Lliga, quan s'ha acabat la temporada, començarà a parlar amb els clubs de la temporada vinent. I, per tant, a tots els clubs, que tots han de presentar un pla de viabilitat o la paperassa...
Els clubs el presenten amb data límit el 30 d'abril. Cada
però
curs... abans del 30 d'abril, tothom presenta la paperassa. El mes de maig s'estudia. Quan es diu que s'estudia, no és que es tanquin els senyors de la Lliga en una cova i no es comuniquin amb ningú i estiguin allà amb un llum mirant-s'ho tot, que sí, que s'ho estan mirant tot allà amb una lupa, sinó que durant el mes de maig la comunicació és constant amb els clubs, fent preguntes, demanant més documentació. Això m'ho pots tornar a explicar? Això m'ho pots enviar d'una manera diferent? I estem en això. O sigui, al llarg del mes de maig, cada vegada, cada curs, cada temporada passa el mateix. Amb aquesta comunicació fluida i amb reunions que se succeeixen a la seu de la patronal a Madrid. I la primera quinzena de juny els clubs obtenen una resposta.
Que és quan s'acaba la temporada oficialment, a partir del juny, la primera quinzena, com diu la Marta, comencen a donar, ei, està molt bé aquest pla de viabilitat, perfecte, tira-ho endavant, ens creiem aquests números, ara porta'ls a terme.
I no tots els clubs han de presentar el mateix perquè no tots els clubs tenen els mateixos problemes econòmics. El Barça té molts problemes econòmics i per això ha de donar potser més detalls a nivell de futur que altres clubs que sí que estan sanejats i no tenen tants problemes.
Explicat tot això, perquè s'entengui com anirà els timings i que a partir de la setmana que vinent, com diu la Marta, des del club creuen que dimarts, dia 6 de juny, tindran ja l'okei definitiu de la Lliga, o esperen tenir l'okei definitiu de la Lliga al seu pla de viabilitat, un cop passi això, el Barça començarà a operar, a moure les peces del puzzle per encaixar-ho tot. Prioritats, inscriure Gavi i Araujo. Aquestes són les prioritats número 1, ara mateix a l'àrea tècnica. I a partir d'aquí, ja sí, moviments d'entrada, sortida, messis,
sobretot
ofertes...
Sobretot la de les sortides urgeixen molt, perquè si no, el que diu el pla de viabilitat no es complirà.
Per tant, la pregunta és, Messi, la setmana vinent, també vol decidir el seu futur. Messi s'esperarà a que dimarts la Lliga doni l'okei i que per tant el Barça li digui...
I no només això, Messi s'esperarà més enllà de dimarts a que el Barça faci tots els moviments que calen perquè ell hi càpiga?
Doncs això, Messi tindrà paciència i la voluntat de venir al Barça per esperar-se uns dies més a que la Lliga doni l'okei, a que el Barça pugui començar a fer els moviments que necessita, a que el club li pugui dir, ara sí, mira, el que més o menys havíem pactat de paràmetres esportius i econòmics, ara sí, t'ho presentem oficialment, ho farem així. És que depèn de Messi, ara mateix, el Barça no pot fer més. Lluís, tu què creus?
Jo crec que...
Espera, activem el maciòmetre. Tira'm el maciòmetre, home.
El maciòmetre.
Bé, què penses?
Ai, Déu meu.
No, ha estat un termòmetre. Això de Messi ha estat un termòmetre des del mes de gener. Alguns bojos ja apuntàvem a aquesta possibilitat, eren bojos. Ara ja no ho som tant i molts més s'han apuntat al carro. Jo sóc més optimista que la Marta, per com ella parla, interpreto que no ho és tant, sobretot perquè és un personatge que no cal que s'esperi. Diu, s'esperarà les operacions que fan possible el seu fitxatge? Jo crec que no cal que s'esperi, perquè ell pot decidir ara o d'aquí un mes i mig a quin equip vol anar-hi i l'acolliran de totes maneres si estan dins dels presos d'inscripció, ja sigui Aràbia, Amèrica, on sigui. No són els clubs els que decideixen quan fitxen, sinó que és ell que decidirà. Estem davant d'una gran possibilitat, i és que Messi ha estat ja un mite en la història del futbol i es pot convertir en llegenda. I en llegenda, un retorn al Futbol Club Barcelona estaria molt per sobre de la llegenda de Michael Jordan, per posar un exemple d'un retorn que ha estat sonat en la història de l'esport. Perquè prescindir de guanyar 500, 600, 700 milions en una temporada o una temporada i mitja a Aràbia per tornar a casa seva, el club que el va veure néixer esportivament i on es va convertir en el millor jugador de la història, seria la cosa més bonica que un podria imaginar. I al marge de la part emocional, que aquesta existeix, la part esportiva, jo sóc de les persones que hi crec, que si agafes la temporada de Leo Messi comptant tots els partits, incloses copes de lliga franceses, copes franceses, lligues, mundials, absolutament tot, et trobes amb un personatge que està amb la generació de 62 gols, 36 gols directes i 24 assistències. Clar, una barbaritat en un jugador de la seva edat i que no iguala absolutament ningú amb 25 anys avui a la Lliga Espanyola. Per tant, per tot plegat, jo mantinc la flama viva de que això sigui possible i crec, sincerament, que encara és possible.
Está bien eso de la ilusión. Comparto contigo en que, mira, el Barça lleva más de 2 años sin marcar un gol de falta. Significativo, ¿no? Que necesita siempre un futbolista muy diferencial en la zona ofensiva, incluso en la parte creativa de la zona de tres cuartos. Dicho esto, a mí me sorprende mucho, incluso me impacta las prisas que tiene, yo no sé si Messi o el entorno de Messi en resolver el futuro en la primera semana de junio.
El entorno porque es más crítico en venir a Barcelona.
Claro, y entonces aquí hay que ver qué va a pesar más.
El entorno podrían posar nombre, Jorge Messi.
Sí,
y la seva mare y sus hermanos, y la resta de la familia.
¿Qué va a pesar más? ¿Lo que piensa Jorge Messi, sus hermanos, o lo que piensa el propio Leo? Yo entiendo que debería decidir Leo, y si Leo, su gran ilusión...
Y Antonella.
Sí, que pesa muchísimo.
Su gran ilusión es volver al Barça, lo más normal sería que esperara, porque el Barça tiene muchas cosas a resolver. Y como bien decía Marta, es que estamos hablando de que la prioridad es inscribir a jugadores. Pero yo creo que no, que la prioridad es dar salida a jugadores. Tú tienes que hacer una grandísima venta este verano, ya sea Ansu Fati, ya sea Rafinha, ya sea Ferran Torres, y eso lo tienes que hacer. Y posiblemente lo tengas que hacer antes de afrontar el fichaje de Messi. Y eso en la primera semana de junio no se va a hacer todo a la vez. Por eso yo en ese sentido soy bastante pesimista, sobre todo por las prisas que tiene en torno de Messi.
Tú no lo ves, ¿eh?
A ver, a día 30 de mayo y viendo cómo se está comportando en torno de Messi, yo no lo veo.
Yo veig molt més calent que el 30 d'abril i molt més que el 30 de març i molt més que el 28 de febrer.
sea, traspásame un poco de ese optimismo. Traspásame un poco. Eso
es,
que...
Però és que, difícil, però a veure un moment, també remarquem, sí, perdona, Sape.
No, tranquil·la.
També remarquem que l'optimisme ha baixat en el si del club. També remarquem això.
Mira, Luca, mira, això també ho destacaria, perquè d'on realment hi ha molt poca informació i no parlen del tema, és des del club. Vull dir, és Xavi qui parla, i aquest aspecte no l'he comentat amb el Paco, però em sembla cabdal. I és, el paper de Xavi també ha estat un increixendo continu. Al principi, quan fa 3 mesos li van apuntar la possibilitat, quasi el va desencaixar. I en aquest moment sembla que estigui clamant i pregant l'arribada de l'Astro Argentí.
Home, perquè Xavi és clau i és qui lidera les converses amb Messi. Això és així.
I és qui realment li veu un encaix i un paper cabdal en el Barça de la temporada vinent.
No, anava a dir que és difícil una mica saber fins a quin punt és tot real o hi ha estratègia per part de les dues parts, no? De dir,
segur.
Si a Messi li interessa dir decidiré en els propers dies perquè el Barça acceleri tot el que pugui les operacions, o realment està dient és que decideixo ja on presenteu l'oferta o on decideixo. És a dir, és molt difícil saber en quin camp ens estem movent, si el de l'estratègia o el de la literalitat, no? Que aquí jo crec que hi ha moltes coses. Si és el de la literalitat, crec que és molt difícil que el Barça la setmana que ve ho pugui tenir tot enllestit com per poder dir, ja ho tenim tot, aquí ho tens. Si és el de feu-ho quan abans millor, potser aquí sí que el Barça té el...
I em sorprèn, perdona-li, és només un apunt, i em sorprèn molt el paper de Xavi, perquè darrerament la pressió que està exercint Xavi, sí, sobre el jugador, però també sobre la seva junta directiva, demanant pràcticament i pregant l'arribada de l'Estat Santí, també em sobta, perquè no deixa de ser una pressió molt forta.
Li està passant la pilota.
Clar, no? Cap a la seva junta directiva, que faci impossible aquest somni, però també cap al jugador dient, no, és la seva decisió, ell decidirà i decidirà, com si al final no es fes aquesta operació, pel que sigui. Clar, molta gent podria fer la lectura, no ha volgut venir, i a lo millor no és exactament així, però tal i com ens ho explica Xavi Hernández, ostres, on té aquesta sensació?
No, ja pel que sabem i ho hem explicat, Messi, si hagués de triar només Messi, tornaria a Barcelona després dels 2 anys que ha viscut a París, perquè a més ha guanyat un Mundial, li ha canviat la percepció de la vida, ho ha fet tot el món del futbol, és feliç aquí, té la platja a 5 metres, els seus fills són feliços a l'escola, la seva dona és feliç, i ell aquí ha passat els millors anys de la seva vida. Per tant, si Messi hagués de triar per voluntat, sense que hi hagués res més al món, tornaria. Ara bé, deixem-me plantejar escenaris. El PSG li ha plantejat una oferta de renovació. De moment no l'ha acceptada. Però tu imagina que el PSG fitxa un entrenador que a Messi li agrada.
Torna a aparèixer en els anuncis dels equipaments de la temporada vinent.
Avui apareix a l'anunci de la samarreta de la temporada vinent. Ja sé que és màrqueting, perquè apareixen Mbappé, Neymar i Messi.
Sí, però no apareixen els que ja han decidit oficialment que marxen.
Vull dir que no descartem del tot, potser és un 5% d'opcions el PSG, però podria seguir a París. Porta 2 anys i podria seguir a París. Si vol jugar al màxim nivell, que és el que ell vol arribar a la Copa Amèrica 2024 amb forma, no?, per intentar seguir fent història amb la selecció argentina i jugar a l'última gran competició amb la selecció argentina. Llavors ja l'oferta d'Aràbia, que això només és econòmic, o sigui, és anar allà a retirar-te a una lliga menor, jo entenc a tenir menys quota mediàtica, però a forrar-te definitivament i, per tant, a poder retirar les 23 pròximes generacions que tingui Leo Messi. Home, són 500, són 500, 600 milions d'euros. A mi em sembla una barbaritat.
Només 5 generacions?
No, he dit 23, t'imagina't.
23 també em semblen curtes.
De generacions. L'altra opció és la MLS. De tots és sabut que ell volia anar-se'n allà amb Luis Suárez, amb els seus amics Busquets, amb Alba, vull dir, és una altra opció. És cert que de moment no seria la més la que tindria més opcions, però és una altra opció. I llavors ja
la del Barça.
Quina?
La de la MLS.
Sí. No, jo ara mateix econòmicament faria Aràbia, Barça i després la resta. Per cor posaria el Barça al davant, però vull dir que no descartem cap opció ara mateix, perquè Messi, si fos per ell, voldria tornar, però el que no vol és que el Toni ha deixat tirat al Barça. Seria un doble punyal al cor ara mateix, no?, que el Barça no pogués complir el que li està dient, encara que la Lliga li doni l'okay.
Bueno, pràcticament el president viu dina i dorm amb representants. Avui ha sorprès a tothom la seva arribada amb Sahabi quan venia d'Aràbia. Vull dir, com és que està en Sahabi? La setmana passada va passar 2 dies amb Mendes. Realment estan fent uns moviments respecte al mercat de fitxatges, tant d'anada com de tornada, impropis per aquesta època de l'any, diria.
Sí, no, i com diu la Marta, buscant ingressos perquè quadri absolutament tot, sí. Perquè si tens l'hoquei de la Lliga i després no compleixes, t'exposes a no poder inscriure durant algunes finestres.
I que tens la situació de Montjuïc? on han variat també els preus dels abonaments, per tant es redueixen els teus ingressos i n'has de trobar d'alguna banda.
És sí, a dir, i això s'ha de trobar ara. O sigui, cada minut que passa és pitjor, diguem.
I liderant-los ell, ni un executiu amb ell, ell al front de totes les negociacions amb el president de la Federació Àrab de Futbol, amb presidents de clubs d'allà, etcètera, etcètera.
Mm. Per això ja veus al si del club que tornen a insistir en la idea que li caldria un CEO. Perquè
claro,
és que,
esto es positivo, que lo negocie.
Que ho,
no,
ho
jo deia en sentit positiu, jo no estava criticant el fet que no estiguessin. Estava dient que s'estava prenent realment seriosament el tema, no sí. Ha volgut delegar ningú i ell ha entomat amb sentit personal i particular la negociació per intentar, com diu la Marta, incrementar els ingressos.
Que no le favorece a él asumir absolutamente no, todo el trabajo.
Sobretot perquè vas votat.
No tiene ningún sentido.
I a tot això, i tancarem el capítol de Messi i ens centrarem en els penals de la final de l'Europa League, perquè això està a punt d'acabar-se, Joan, eh?
Sí, estem a l'afegit de la segona part de la pròrroga. Queden dos minuts, de fet, molts nervis, molta tensió, no només a la gespa, sinó també a la banqueta. També és una escena entre Mourinho i Joan Jordan, un dels futbolistes més actius, tot i que no està jugant. Més a prop al Sevilla del gol, però tenint en compte el minut que estem i que s'està perdent molt de temps, el més normal és que si no hi hagi un miracle, això se'n vagi a penals.
No s'ha jugat res de la segona part de la pròrroga perquè Mourinho i els seus jugadors no han volgut.
No, ha perdut molt de temps, és el que es queixaven els jugadors del Sevilla, també.
Però no ens sorprèn, no?
No ens sorprèn, no. Bé, només volia dir sobre el debat de Messi abans de centrar-nos en els penals. No estem parlant del tot del debat esportiu. No l'estem fent. O sigui, sempre és un debat de... ha de venir, no ha de venir...
Perquè confiamos en Xavi. Xavi lleva
però
semanas
no estem
diciendo...
entrant, sí o no?
Sí, claro, pero porque Xavi lleva semanas diciendo...
Jo l'he apuntat des del moment que Xavi el defensa tantíssim.
Hi ha l'entrevista al document de TV3.
És brutal.
És brutal, perquè sí, diu, sí. La gent em pregunta què aportaria, i diu d'entrada diu, talent. Diu, no som un equip que ara mateix estigui no? Sobrat de talent, i ella ens aportaria això, ens aportaria gol, ens aportaria les faltes, jugades d'estratègia. És a dir, diu, futbolísticament no hi ha cap dubte que Messi sumaria. No, ho dic perquè és
d'ahir
i que l'explicació anava en el sentit purament futbolístic de Messi, de dir, és que això és indiscutible que també suma.
És que Xavi ara mateix pensa que si aconsegueix ajuntar Messi i Kimmich a l'equip, el Barça tornarà a arribar lluny a la Champions. N'està convençut.
Amb aquestes dues peces, eh?
Sí.
Un pivot que substitueixi Busquets de garanties i un jugador com Messi que et dona...
Kimmich a poder ser, sí.
20 o 30 gols.
No és una mala dupla, eh?
No. A més, acompanyats de Jong, que corre com ningú, de Pedri, que corre com ningú...
I realment, el joc interior, quan Pedri l'hem tingut lesionat durant un mes i mig, les possibilitats de joc interior, sobretot de cara a porteria contrària, sense a Pedri, és a dir, amb l'absència de Pedri, ho hem notat una barbaritat. Tenir un jugador com Messi seria autèntic joio.
Deixeu-me fer d'advocat del diable. Lewandowski, com el líder d'aquest Barça, no? Estarem d'acord que és el líder d'aquesta temporada. Mm-hmm. Què transmet a la resta de l'equip? Ganes, pressió, no? Mm-hmm. Mossegar,
integració,
córrer...
Jo també destacaria integració.
Però jo parlo futbolísticament, Lewandowski no us transmet la sensació de dir...
Muy professional.
Buah, aquest tio professional, hem de dinar bé, hem de menjar bé, hem d'entrenar bé, hem de guanyar musculatura, hem de fer-ho tot... I a dins del camp, què transmet Lewandowski? Jo pressiono, tu també, tu corres, tu acompanya'm, no?
Esforç, generositat, és veritat.
Llavors,
un no té la sensació de que li quedi una temporada. Un té la sensació, li queden 3 o 4.
Val, llavors, fent d'advocat del diable, què transmetia Messi dins del camp, amb l'ascendència que té amb els 10 jugadors que són els companys? Estic fent d'advocat del diable, jo estic enamorat de Messi, és el millor futbolista que he vist a la vida i vull que torni al Barça. Però, si et pares a fer el debat seriós futbolístic, Messi el que transmetia és calma, para la pilota, tranquil, possessió llarga... I crec que el futbol del Barça d'aquesta temporada no ha estat això. Jo només ho poso sobre la taula i ho plantejo. El que pot arribar a transmetre i a contagiar a la resta de companys.
Messi
no?
També...
Crec que és un debat que haurem de tenir.
Però potser no seria el seu paper de córrer, eh? Sinó el de fer córrer.
No.
Els faria córrer amb la pilota i sense la pilota els faria córrer?
Jo te pongo un ejemplo, Aleix. El pasado mundial corrían todos, Messi no hacía falta que corriera. Pero el resto corrían todos, muchísimo. Los más generosos. Mira pieza por pieza la selección argentina. Con los De Paul, con los Maca... O sea, es que era eso. Y Messi no hacía falta que corriera. En el Barça nunca ha corrido Messi, no le ha hecho falta. No, pues yo creo que pasaría un poco lo mismo, pero el resto debería correr.
I ara que buscaves atributs i que has trobat tantíssims atributs per Lewandowski, amb Messi jo trobaria dos atributs molt clar. Un és seguretat i l'altre és confort. El fet de jugar amb Messi per la resta del planter, per la resta de jugadors que estan al terreny de joc, saber que ell està allà et dona molta seguretat i et dona, per tant, un cert confort de que alguna cosa pot succeir en moments complicats perquè tens a Messi en el camp. Sense Messi en el camp, això li donem i li encarreguem tota la responsabilitat a jugadors com Pedri i De Jong, però poca cosa més, perquè és que realment tenim poca cosa més.
No, no dubto, insisteixo, és un jugador que jo estic enamorat de Messi.
I Dembélé quan té el dia bo, però ja sabem que és moneda, jo, és car o creu.
Jo li vaig arribar a perdonar absolutament tot, el Burofax i tot, vull dir, jo era un enamorat de Messi i segueixo sent un enamorat de Messi. Només em plantejo, de forma freda i objectiva, si el Barça ara mateix necessita un jugador com ell. A nivell de gols i d'assistències, sí, te'n donarà. Això servirà perquè col·lectivament l'equip segueixi fent les passes endavant que ha fet aquesta temporada? No ho sé, m'ho plantejo, ho poso sobre la taula. Però tu no en tens dubte, no?
No, jo sí que, és a dir, entenc que hi hagi un debat futbolístic i tant que ho entenc i que puguis pensar, dir, potser defensivament en un equip que és tan fort i tan intens, Messi no hi encaixa. Crec que és una mica la teoria de la manta, el que et pot treure d'un cantó, és veritat, jo crec que no està per pressionar com ho pugui fer Rafinha, per exemple, per ser un jugador tan intens i juga per la dreta. Ara, crec que aquesta carència que pot tenir l'equip en aquest sentit defensivament amb Messi la pot compensar
amb més gols,
amb el talent, amb més gols, amb altres coses que ara no té l'equip. I per mi, en aquesta balança, em pesa més el que pot aportar Messi.
Tu taparies els peus de la manta i no tant el cap.
Exacte.
A mi el que em preocupa més, sobretot, és el tema de les jerarquies i els lideratges, perquè l'era post-Messi ha estat una era molt difícil, traumàtica fins a un cert punt, de reconstrucció, d'equilibris interns, de passos endavant i de forçadament haver de passar pàgina, una pàgina molt, molt dolorosa, i un cop has fet aquest exercici és com que tornes a la casella de sortida i a mi com quedarien aquests equilibris interns que s'han hagut de fer i aquest dol que ja s'ha passat, tornar enrere i restablir unes relacions amb algú que ja ha marxat i que té la presència que té, que només entrar al vestidor doncs tothom calla. Tinc molta curiositat de com seria. Futbolísticament no tinc tants debats.
Quin seria el capità?
Messi,
evidentment.
Messi si torna, clar.
I si no viniera Messi?
Roberto.
Sí, però el liderazgo del vestuario no, posiblemente
Lewandowski. Ter Stegen.
Ter Stegen y Lewandowski.
¿Cómo era la relación Ter Stegen-Messi?
Tensa.
Era tensa, es decir, yo creo que ahí sí que habría un desequilibrio en el vestuario. ¿Que el Barça lo pudiera solucionar? Sí. Yo creo que sí. Sí que se puede solucionar. Pero sí que es verdad que al principio yo creo que se encaje otra vez en la reordenación de las jerarquías y de los egos costaría un poco.
Yo sé que el meu argument no pesa gens i no té cap mena de sentit, però jo crec que arribats en aquest cas i sent el cas de Leo Messi, el romanticisme de la història de Messi amb el Barça està per sobre d'aquestes qüestions. És a dir, per mi la qüestió de que ell tingui aquest final sent el millor de la història havent estat formant el Barça, per mi la part llegenda està per sobre de la resta de...
Sí, la part llegenda
és bonica. Però hauràs de tornar, a fer el dol, hauràs de tornar a reconstruir, hauràs de tornar a passar per aquí, una altra vegada.
Marta, estic a favor, que no vol dir que tingui la raó.
Que jo prefereixo que vingui.
La meva visió és la de la part romàntica
està per sobre.
És a dir, que hi haurà algun jugador, pensaria, noi, potser Pippen no volia el retorn de Jordan, però si volia tornar, Jordan va tornar. Doncs en aquest cas, noi, és...
Però, Sape, tendràs que volver a ganar, perquè Jordan volvió i volvió a ganar.
Sí, és que jo crec que...
Tienes esa presión encima, també.
Jo crec que, més enllà d'això, ella et pot sumar.
Sí, sí.
No, sobretot perquè la Lisa ha dit, bueno, què te portarà Messi? I diu... D'acord, gol i assistència, com el que diu velocitat i visió de joc. No, és que el gol i l'assistència és el que et fa guanyar la Champions, és el que et fa guanyar la Lliga, és el que et fa guanyar la Copa, és el que et fa guanyar tu.
Amb Messi 8 anys sense guanyar-la, t'ho diré amb els seus gols.
Sí, però sense gols i sense assistència.
Has anat a l'Europa League, sí. Clar.
Te'n vas fora.
Sí, no arribaries a semifinals o a quarts, potser.
Te'n vas fora. No, és que, necessitem gol i assistència.
És que dèiem, no?
Hem guanyat 11 partits, 1-0, i demanant l'hora, i en el camp del Girona, i en el camp del Cádiz, no? Gol i assistència.
Messi el 2019 gairebé et porta a la Champions.
Sí. Va ser responsable, és corresponsable d'aquells desastres, jo estic d'acord. Però també crec que sense Messi...
Segurament
post-triplet no hauries guanyat algunes lligues i no hauries arribat tan endavant a la Champions, que després ell ha arribat
tapava moltes vergonyes.
Ha arribat en aquells partits tampoc els va resoldre, cert, però per exemple...
Aguantava el club quan no hi havia club.
Un triplet, fot un hat-trick contra el Liverpool, que després no s'aprofita.
I si aquest equip, quatre jornades abans, estava 14 punts del segon, sense Messi, sense Kimmich, què podria ser d'aquest equip amb una columna vertebral amb Ter Stegen, amb Kimmich, amb Messi i amb Lewandowski? No vull ni pensar-ho.
7 minuts i la mitjanit. Joan, ara sí, tenim final a Budapest.
Sí, ha acabat el partit amb 1-1 al marcador. Han passat moltes coses a la segona part de la pròrroga. Han afegit 6 minuts, se n'han jugat fins a 11. La Roma, Chris Smalling ha estavellat una pilota al travesser, la darrera acció del partit, interrupcions, pèrdues de temps, lesions d'alguns jugadors, però vaja, no s'ha mogut el marcador, per tant, tot s'haurà de decidir des dels 11 metres.
Ara cantarem aquests penals i mira, ja tenim per aquí el Dalmas. Hola, Àlex Dalmas.
Bona nit, com esteu?
Què tal? Bona nit. Que has estat comentant com a bon analista aquest partit, aquests 120 minuts del Sevilla i de la Roma. Què t'ha semblat, per cert, ara que viurem els penals en directe?
Poc futbol, eh? Molt respecte, jo crec que massa respecte i poc futbol i tot el que... i diguéssim que n'ha posat més al Sevilla, bé al Sevilla la segona part i fins i tot també la pròrroga intentant proposar més. Crec que la primera part s'ha jugat el partit que volia la Roma i que volia Mourinho, que a Mourinho ja li anava bé arribar als penals, i he tingut la sensació de que el Sevilla ha estat una mica més el que ha estat més actiu, però en general massa respecte, poc futbol, un partit que s'ha portat molt al duel individual, tant en els duels aeris com en les pugnes de marca contra marca, i al final que se'n va als penals, un partit que per als, tots els que l'hagueu vist, doncs ja es podia imaginar veient moltes parts o molts trams d'aquest partit.
Ves pensant també què en penses de Messi futbolísticament, si encaixaria o no al Barça si acaba tornant, que ara t'ho preguntaré. Fem un minut de pausa i ens centrem ja en aquesta tanda de penals que decidirà el campió de l'Europa League d'aquesta temporada 2022-2023. Qui guanya aquesta tanda de penals se'n va a la Champions, i a més al bombo 1, com el Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
81.178 8 1 1 7 8
Sèrie
21 0 2 1
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Ara, quan s'acabi aquesta tanda de penals, acabarem de repassar i d'analitzar tot això que dèiem del possible retorn de Leo Messi, també amb l'Àlex Dalmas, i després parlarem un moment de Mitchell, que avui ha renovat amb el Girona fins al 2026. Trucarem al Miquel Agut i també una mica de l'Espanyol, que ha decidit anar als tribunals i seguir amb la seva lluita a través de la justícia del seu descens a segona divisió. I recordo que a la segona hora del Tu diràs, a partir de la mitjanit, hem quedat també amb Vicky Losada, l'única jugadora del Barça que ha aixecat una Champions, de moment. Parlarem amb ella a 3 dies de la finalíssima d'Eindhoven. I al tram final del programa entrevistarem Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que també és president del circuit de Barcelona-Catalunya, i aquest cap de setmana tenim la Fórmula 1, que cap de setmana, espectacle brutal.
No sóc massa de motor, però sí, és bo per Barcelona, és bo per Catalunya, és bo per l'esport, doncs és bo per tots.
Més de 100.000 entrades venudes. Imagina't tot l'impacte econòmic que té a Granollers, en aquella zona de Montmeló, Barcelona, no?
Que mou la Fórmula 1 és espectacular, sí.
Vinga, va, que anem amb els penals. Joan.
Sí, començarà la tanda de penals, començarà el Sevilla, Lucas Ocampos ho farà a la porteria on hi ha els aficionats del Sevilla. Rui Patricio, soldat de Mourinho a la porteria. Lucas Ocampos, dels futbolistes que ha arribat a aquest mercat d'hivern, a marxar a l'Àjax, no va tenir continuïtat, ha tornat al Sevilla, i va en cama dreta Lucas Ocampos cap a dins.
Ben tirat.
Dos avantatges, xutar el primer i a la porteria on està la teva afició.
Molt important, sí. Començar la tanda de penals
estadísticament
per davant,
que, l'he vist molt segur, eh?
Sí. Sí.
Ha enganyat a Rui Patricio, ha anat cap a l'esquerra, ha llançat cap a la dreta, s'avança el Sevilla.
Perquè psicològicament el fet de veure't ja remolc pesa.
És això.
Pesa. A veure què fa la Roma ara.
A veure. Te recordo que fa dos anys el Villarreal United van xutar 21 penals.
Sí.
Va ser una barbaritat.
Ostres, sí. Ara, no aquí,
ara hi va Cristante, jugador de la Roma, migcampista, que ha completat tots els minuts amb cama dreta, defensa Bonó, la porteria del Sevilla. Hi va Cristante, cama dreta.
Ui!
Gairebé aturar.
Ui, que bé, Bonó.
El porter del Sevilla, empat a un. Havia endevinat la trajectòria del llançament al porter del Sevilla, ha ajustat molt bé la rematada Cristante. I empata la tanda de penals al conjunt de Mourinho.
Vinga, a veure qui és el següent del Sevilla.
La Mela.
Aquest jugador per qui el Barça...
Sí, va estar a punt, no? Va estar
interessat. Vegades. Quan era un noi, va haver un merder a l'Argentina quan era petit perquè se'l volia endur al Barça quan era jugador de River Plate.
Dels millors jugadors que té el Sevilla, tot no ha tingut molta continuïtat, i va amb cam esquerra a la Vela, que va
ajustar
també molt la rematada.
Arriscat.
Sí, Rui Patricio, que ha endevinat la trajectòria.
Molt patiment, eh, els seguidors sevillistes. Sí.
Però és que aquest ha ajustat el pal i Rui Patricio li ha anat de ben poc. Que no,
i ara, Roger,
no
que parlàvem d'això de xutar primer, vaig mirar amb la història dels Mundials, més del 60% dels que han xutat primer han guanyat les tantes.
Clar, és que el moment de pressió aquí... Sí. És molt important, eh?
Piqué ho deia en una entrevista. Coco.
El percentatge era cridava l'atenció, més de 60.
A veure, va, qui xuta ara?
En Xili, capità.
Capità.
Ha marcat en pròpia porteria el gol de la Roma. Gol del...
Ballar amb Bonó.
Sevilla.
Tenia pals, cara de cagat, eh?
Amb cama dreta i va... En Xili atura! Bonó amb els peus. No ha endevinat la trajectòria, però sí que amb els peus ha desviat el... Xut de Mancini, de moment avantatge pel Sevilla.